Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, recibid un caluroso saludo desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Izorio en el control y Carmen Leínez al micrófono desean que paséis una plácida hora en este cruce de caminos mientras escuchéis el programa que hemos preparado para hoy. Podéis sintonizarnos, como ya sabéis, en el 102.5 de la FM o a través de la página web de la radio y televisión de esta universidad en directo o para oírnos cuando mejor os convenga. Hoy vamos a dedicar Cruce de Caminos a una revista emblemática en la historia valenciana reciente, Camacup, nacida el año 1984, a dos años escasos de la promulgación del Estatuto de Autonomía para las Tierras Valencianas. Sigue siendo uno de los títulos imprescindibles a la hora de hablar de cómic y de literatura para niños en valenciano. Para conocer más a fondo toda esta historia y su futuro, tenemos en nuestros estudios a quien llevan las riendas de esta misma revista y desde su nacimiento, a quien prácticamente se ha criado con ella y ha servido como correa de transmisión. Están con nosotros Joan Escriba Torres y Joanot Escriba Aviñón. Muchas gracias por haber venido. Es un placer teneros aquí para que nos contéis toda la historia de esta revista.
Gràcies a vosaltres per convidar-vos.
A vosaltres sempre.
I tot el que puguem.
Gràcies. ¿Bajo qué condiciones históricas y políticas nace Camacup? Eso me lo podías contestar tú mejor, ¿no?
Sí. Però en aquell moment resulta que tot era el 84, s'he parlat, quan ja s'havia promulgat la llei d'ús. Així al País Valencià tot el que teníem com a literatura catalana i tal, venia de Barcelona. I un grup de mestres que sabem dedicar ja a la docència i tal, preocupats per la cosa, vam pensar que era un moment per a que nasquera una revista nostra, sigui en la nostra terra. Aleshores, 19 mestres vam començar la batalleta i va néixer Camacup. La situació política en aquell moment era un poquet dispersa,
yeah.
perquè per al valencià pràcticament no n'hi havia diners, no se feia quasi res en valencià, n'hi havia solament 5 escoles que escolaritzaven en valencià i bueno, el moment polític va ser ideal per a nàixer, no?
Claro.
I això seria un poquet la...
¿Y qué precedentes hay de una revista infantil en valenciano? ¿Jonat?
¿Com?
¿Qué precedentes hay de una revista infantil en valenciano? ¿Había alguna otra entonces?
Solament la nostra. No n'hi havia... res en València. Estic parlant per a xiquets i xiquetes.
Sí.
No n'hi havia absolutament res. I nosaltres vam sorgir pensant que tindríem una gran, gran, gran acceptació i la veritat és que va estar molt, molt suau. L'acceptació va ser molt suau i tal. La gent no estava acostumada a llegir en valencià, a escriure en valencià, a fer coses en valencià. Y era un poco complicado.
¿Y en el resto de territorios de nuestra lengua? ¿Había alguna?
¿Vos dir dels països catalans?
Sí.
Sí, en Catalunya n'hi havia... Estava Trencavents, estava Cavallfort, estava Tano... N'hi havia moltes, moltes revistes. De fet, així al País Valencià, tots els que estaven preocupats per la llengua i tal, estaven quasi tots subscrits a Cavallfort o a Trencavents.
Ja. Yeah. ¿Y por qué una revista de este tipo? ¿Se trataba de ocupar un nicho de mercado?
No, la veritat és que nosaltres, com a mestres que érem, ara ja jubilats, però com a mestres que érem en exercici, el que pensàvem era que, com era la primera vegada que sí que ja anaven a enfrontar-se a una cosa en valencià, per dir-ho d'alguna manera, el millor era fer la mateixa cosa que vosaltres vam fer quan érem menuts, que vam començar a llegir i a escriure gràcies als guerreros de l'antifat, al Tebeo, a tots els còmics que teníem en aquell moment. No? Era molt més fàcil per als xiquets llegir, induir-los a la lectura a partir d'un còmic que no així era molt sec i tal.
¿Y alguien aparte de vosotros ha seguido la estela de Camacup? ¿Hay competidoras?
Actualment.
Sí.
Sí, actualment. No te puc dir l'any exacte, però farà qüestió d'uns 15 anys. Bromera va fer una revista que era el Miquelet Galàctic i va tindre que tancar perquè no hi havia mercat pa més. Sí. Yeah. I Gabi va fer una revista que se dia... La Pelitrulípoli. Que també va tindre que tancar els 3 o 4 números perquè no n'hi havia...
No, va fer més. Va tancar fa poc.
Ah, sí. Però actualment la veritat és que... n'hi ha una que ha nascut ara i tenim notícies, però notícies que no que podem no. Aixina a assegurar sí, perquè sí. No sabem si és cert o no, de que n'hi ha un parell o tres que, per a xiquets, estic parlant per a xiquets o xiquetes, que han sorgit ara.
I jo no sé si és bueno o és malo. És bo o és malo?
És bo, que no? És bo, sempre que hi hagi diversitat al país i que els xiquets i les xiquetes puguen triar i puguen... això sempre és bo, eh?
Y a todo esto una pregunta que me parece algo lógica. ¿Con qué revistas valencianas en español contamos para público infantil? En español, no en valenciano. ¿No tenéis noticias?
¿Con qué? De verdad.
Revistas valencianas en español. No. Revistas valencianas en español.
Revistes valencianes en espanyol per a xiquets sí, i xiquetes? Sí. No tinc notícia jo de cap.
No hay. No. Vaya. ¿Y cuáles son los principales problemas con que los que os habéis enfrentado a lo largo de más de 30 años? ¿Qué problemas habéis tenido? Aparte del dinero, que también será.
Fonamentalment ha sigut això. Nosaltres en Camacuc, la veritat és que hem tingut molta sort, no? Perquè des que Joanot se va fer càrrec de la revista, ja fa uns quants anys. I tots els autors que sempre hem tingut han estat sempre molt solidaris. Si n'hi havia diners, se repartien. Si no hi havia diners, no hi havia diners. Entonces, ha sigut una dificultat molt, molt gran durant 20 anys, perquè nosaltres començàrem molt bé, en aquell moment estava el PSOE l'enviava a tots els col·legis, entra el PP... I des del primer dia que va entrar el PP va dir ni aigua, a Camacuc ni aigua.
I carai.
No mos han pogut fer res.
I jo no, verdaderament corren peligro les revistes en paper? Tu què creus?
No ho sé. Això qui ho sap? Això és una pregunta que no sé. Jo sóc un romàntic del paper, a mi m'agrada...
A mi també m'agrada. Tot el món que li pregunto me dice lo mismo. I a mi és que és verdad, jo... Fíjate que cualquier cosa enseguida la imprimo en... Porque me gusta tenerla y verla y, no sé, de la otra forma parece que no es tuyo, está más allá.
Sí, si estás en internet igual puedes llegir alguna cosa así en la pantalla sí, pero, de forma rápida, pero...
Sí, a mí también me gusta más el papel. En cuanto a periodicidad, recuerdo que al menos hace 40 años había tebeos para niños con periodicidad semanal. ¿Eso podría mantenerse ahora o...? En una revista en valenciano o eso sería impensable,
això
no?
Això és impensable, és una butxeria. Ara mateix el Camacuc és bimensual perquè no n'hi ha manera de poder-la fer mensual. És una feina molt gran i som molts autors treballant i mantenir aquest projecte és el que dius abans, és un poc qüestió de diners, és digues yeah, turrón.
Sí.
Mensualment ja seria prou feina i semanalment impossible.
Impossible. A pesar de la dificultad del valenciano, de su enseñanza y de la cantidad y calidad de escritores y editoriales en nuestra lengua, ¿sois optimistas o pesimistas a medio plazo?
¿Optimistes?
Jo volto optimista,
Molt hay optimista. Que ser. Ya lo hablábamos antes, ¿no?
I en a todo. Més, en Camacuc, ja vos ho explicarà Joana més que jo, però tots els autors que tenim actualment, des de fa ja molts anys, des de farà més de 20 anys, tots són gent d'ací del País Valencià. Tothom. Per tant, jo sóc optimista. Jo penso que tenim molt bona gent, molt bona disposició, almenys per part nostra. Jo sóc optimista.
Jo també. El que passa és que s'enfrontem... És un poc el que tu dies, com comentaves. Clar, vivim en un moment que encara que les tendències polítiques animen un poquet ara, la crisi aquesta econòmica fa que les famílies compren el que tu dius, l'imprescindible.
Sí.
En veritat, i la cultura sempre queda en un segon plano. A part, la meva dona deia l'altre dia que el tema de les subscripcions és una cosa un poc complicada, perquè estem acostumats a anar a comprar una cosa i endur-se-la. Però subscriure's a alguna cosa té un punt que, si no has estat abans subscrit, sí, te sembla una cosa un poc desconeguda, un poc més difícil, i te costa un poc llançar-se. De fet, en moltes trobades d'escoles en valencià, on hem muntat les paradetes, oferim la revista per a subscriure això, i no té la resposta que esperes, perquè se mira un poquet, preferixen endur-se-la allí que fer una subscripció que els arribi a casa.
Ja.
És un poquet complicat. Però, en fi, és una cosa que està deixant sempre, i a poc a poc és qüestió de normalitzar-la també. I de...
Claro. Y fidelizar a los niños en la lectura en valenciano es una apuesta de futuro para que de jóvenes y adultos sigan leyendo en esta lengua.
Yo pensé que es imprescindible.
Pues Joan y Joanot, ¿qué canciones se escuchan en aquel lejano y 1984 que pudiéramos oír ahora para ponernos en situación respecto a cuando fue creada Camacup? Que tú eliges ahora, ¿no, Joan?
Yo ni a una persona que incluso ha colaborado en Camacup de tant,
¿ah, sí?,
en tant, que es Paco Muñoz. Y ni a una canción de él que m'encanta. Bueno, m'encanten totes, ¿no?, però especialment la del tío Pep se'n va a Muro. És un...
Pues vámonos a Muro.
Va, a veure, va, a veure.
El tío Pep se'n va a Muro, tío Pep. El tío Pep se'n va a Muro, tío Pep. De Muro que ens portaràs, tío Pep, tío Pep, tío Pep, tío Pep. De Muro que ens portaràs, tío Pep, tío Pep, tío Pep, tío Pep. Una tartana i un burro, tío Pep. Una tartana i un burro, tío Pep. Per anar-se'n a passejar, tío Pep. Per anar-se'n a passejar, tío Pep, tío Pep, tío Pep, tío Pep. El tío Pep ja té el burro, tío Pep. El tío Pep ja té el burro, tío Pep. Que molts quinzets li ha costat, tío Pep, tío Pep, tío Pep, tío Pep. Que molts quinzets li ha costat, tío Pep, tío Pep, tío Pep, tío Pep. I tota la gent de Muro, tío Pep. I tota la gent de Muro, tío Pep. Diuen que l'han enganyat, tío Pep, tío Pep, tío Pep, tío Pep. Diuen que l'han enganyat, tío Pep, tío Pep, tío Pep, tío Pep. El ruc li ha dat tres patades, tío Pep. El ruc li ha dat tres patades, tío Pep. I l'han dut a l'hospital, tío Pep, tío Pep, tío Pep, tío Pep. I l'han dut a l'hospital, tío Pep, tío Pep, tío Pep, tío Pep. Té tres costelles trencades, tío Pep. Tres costelles trencades, tío
tio Pep. I tot lo cos li fa mal, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep. I tot lo cos li fa mal, tio Pep, tio Pep, tio Pep, tio Pep.
Estimados oyentes, seguimos en nuestro cruce de caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, con la entrevista a Joan Escrivá y a Joanot Escrivá, factota de la revista infantil Camacup. ¿Los grandes competidores de Camacup tienen letra impresa o son medios digitales? ¿Me podéis contestar cualquiera? ¿Tú, Joanot?
Jo crec que quan parles de competidors, així no n'hi ha competició. Jo no veig competència, ni competidors, ni res. N'hi ha productes, ofertes culturals, i quan més millors. No sé, en valencià realment n'hi ha molt poc i esperem que n'hi hagi moltíssim més.
Claro,
que se vagi animant la cosa. Els competidors, que vinguin.
Claro que sí, yo creo que
però
siempre
no a competir, suena la a sumar, a sumar.
Bueno, pero siempre hay una competencia. Aunque no queramos, siempre bueno, hay... Pero bueno, mejor, mejor sumar.
Actualment, inclús els periòdics ja comencen a fer cosetes també en valencià per a xiquets.
Claro.
Sabe això.
¿Tenéis pensado el desembarco en Internet? ¿Puede ser que de un modo de finalizar nuevos lectores, de fidelizar, vamos?
No, Internet està reservat per la pàgina web i per altres tipus de continguts. Nosaltres volem estimular la lectura en paper, que les xiquets entren a la biblioteca de l'aula, que vagin a la biblioteca del poble, que agafen llibres, que ho toquen en la mà, que el llisquen quan vulguin, quan no el guarden a la cartera i se l'emporten al parc a llegir-lo allí o on siga. És la cosa que volem estimular, induir, claro. I això és la nostra direcció.
¿Y de qué modo ha cambiado el gusto de los niños, Joan?
¿Qué? ¿El qué?
¿De qué claro. modo ha cambiado el gusto de los niños?
Bueno,
¿es el mismo que había antes? ¿Tú qué crees que yo, has visto las revistas anteriores, Joan?
Yo pensé que el còmic, almenys així al País Valencià, estava molt més arraigat abans que ara. Però és una expressió que jo penso que els xiquets, quan la veuen, l'estimen, van a ella. El que passa és que ara ha d'haver molt de màrqueting, ha de conèixer-se, perquè la millor cosa se deixa en una taula o el millor pianista va al metro a tocar i ningú es para, no? És una cosa, però jo pensé que el gust per el còmic sí que ells el mantenen. Ara, en aquell temps no teníem la competència que tenim ara, tanta consola, tant de joc, tant de...
És verdad. ¿Y cómo se está al tanto de estos paulatinos cambios? Por ejemplo, ¿aún pueden considerarse competiciones de Camacuc, el Pato Donald o el Ratón Mickey?
No, jo pensé que no. A les edats que va a Camacuc, jo penso que el Pato Donald
ja quedó atrás, ¿no?
Pot ser que no siga competència.
¿Y cuál es la línea que separa lo infantil de lo juvenil? ¿Es fácil compaginarlas? Yo es que ahí me lo pregunto muchas veces, ¿dónde termina lo infantil y empieza lo juvenil?
No tinc ni idea, y supose que també és una de les coses que no sé si algú ho sabrà, això. Jo crec que cada xiquet
depende,
evoluciona.
No? De cada
i
dia.
En certa edat, un cert moment, fa uns canvis a altres gustos, no ho sé.
Home, en el respecte del còmic, jo... No sé si serà el millor per la forma, però jo penso que el còmic és de tothom, no? Així...
Jo quan era menut llegia còmics d'adults també i vaig llegir una vegada un article d'U que deia que el bon còmic infantil era còmic per a tots els públics, o sigui que perfectament el podien llegir també persones adultes. Y se me va a quedar ahí grabado. Es una...
A mi marido le gustaban mucho.
Sí, claro. Sí.
No sé si sería infantil o no, pero él no, además es que lo pasaba bomba. Yo muchas veces me enfadaba. Yo decía, pues yo no le veo tanto para reír. Pues es verdad, lo pasaba muy bien. ¿Se escribe para un género neutro o hay reparto de historietas dependiendo si el público es lector infantil, es masculino o femenino?
No. El còmic que nosaltres fem en Camacuc és totalment lliure i d'autor. Els autors tenen total llibertat per a fer els personatges que els donen la gana, les historietes que els donen la gana. Mai els han censurat en res, ni els han induït a res, ni els han condicionat de cap de les maneres. O sea, són totalment lliures.
Això és fantàstic.
Sí. És
perquè així uno puede trabajar más libremente.
Sí, directament. És un espai que tenen ells per a publicar allí.
Claro, claro. ¿Y contáis con un equipo fijo de colaboradores o esos varían según lo que vayáis a hacer?
Molt poc a poc. Normalment es fixe. Nosaltres, clar, mentre l'autor vulgui publicar, és ell el que va publicant. Si arriba un moment en què, per qualsevol circumstància, l'autor se'n va, deixa de publicar, el que sigui, entra una altra persona.
¿Y se podría decir que Camacú ha creado una escuela de dibujantes? Bueno, tú podrías ser uno de ellos, tú tienes Bellas Artes.
Sí, yo también.
Y te habrá ido de maravilla, ¿no?, para la revista.
Yo estoy en la salsa, estoy encantada de poder trabajar. Sí,
imagínate, sin que nadie te
diga
lo que hemos dicho antes, harás lo que quieras sin que nadie... John no te pone, tu padre no te pone
no,
impedimentos.
No, es leu de vore per a vore que... Es un pare permisivo, no. 100%.
A ver, con un hijo como tú, oye, yo creo que tampoco puede poner muchas trabas. A veces es buen jefe y buen padre,
es
¿no?
Es el mejor jefe, el mejor padre, el mejor compañero de feina.
No exercís casi de res. En això que has dit, si hem creat escola... No, jo pensé que escola no se crea. Però per Camacuc, pensa que han passat els millors il·lustradors que tenim aquí al País Valencià. Des de Mitjarmut fins a Manel Gimeno. Bueno,
Fonteri, Sanchís.
Sanchís, Palop. Totes les figures d'ací del país han passat pel Camacuc.
¿Y qué ha habido, más varones o mujeres colaborando?
Han sigut més homes. La veritat és que han sigut més homes. Però no per nosaltres, perquè nosaltres sabem oberts. Era simplement que ens presentaren els projectes i veure...
És difícil veure alguna xica que s'apropi. Només n'hem tingut, que jo recorde, a dos o tres. Bueno, actualment només n'hi ha una, que és Maria José, que és la que fa la del Cap Indi.
I Zoraida.
I Dana, sí.
Ja. Fíjate.
I l'altra xica se va acostar, va fer unes coses, va desaparèixer, no va donar raó ja.
Xiques, animeu-se. También.
Eso digo yo.
En Bellas Arts.
Es que muchas veces dicen, las mujeres no están en todos los sitios. Yo os puedo decir, ya que estáis diciendo las mujeres, yo, si alguien me dice que, ay, no, ese... son mujeres. No ha habido ningún hombre que yo le diga, oye, ¿quieres venir a una entrevista? No ha habido uno que me haya dicho que no. Y sin embargo, mujeres, muchas.
Sí.
Ay, es que ir, es que hay, es que una hora, es que tal. Y todas te ponen, la mayoría te ponen trabas de las que no vienen. Claro, estoy hablando, porque las que vienen no, como vosotros. ¿Y en qué sentido se puede considerar que un dibujante está valorado actualmente en Valencia? ¿Tenemos muchos dibujantes y valorados?
No, estan mal valorats. Sí que n'han hagut grans figures, però normalment els dibuixants estan condenats a tindre la seva feina i la seva vida i deixar el dibuix i la seva passió, que és dibuixar i fer còmic, com un hobby. Camacuc jo penso que ha fet també un paper molt important oferint a tota aquesta gent que dibuixa els còmics i no vol tindre'ls en casa tancats en les carpetes, de tindre un canal amb què contactar amb el públic infantil, tot i que molts autors també fan còmic per adults i tot això. Sí que he de dir que actualment el nivell de la revista dels dibuixants és bàrbaro, són uns cracs, són gent fantàstica que dibuixa molt, molt bé, perquè recorda que fer un còmic no és simplement dibuixar. has de tindre un aspecte narratiu molt important i has de saber-se quan s'ha llançat la història, plasmar-la, compondre-la. Fer un còmic és molt difícil. I la gent que actualment està en Camacuc és gent que són autèntics cracs.
Pues lástima que nuestros oyentes no puedan ver las revistas que me habéis traído, regalado. Muchísimas gracias, porque desde luego son sugestivos. Yo creo que si algún oyente en este momento no lo tiene en la cabeza, que pase por una librería.
Mira, en la mateixa página web podeu fulletxar un PDF o dos que n'hi han de revistes per a veure si s'animeu a...
Pues vale. Que s'animen i que vale la pena, de verdad que vale la pena, y se pasan momentos muy, muy divertidos. Pues ahora hacemos una segunda pausa musical. ¿Y cuál es el tema que va ahora? Has elegido tú, ¿no?
Sí, he triat el de Marcel Marcià, perquè Marcel Marcià és un dels components, és Albert, que és qui em va ensenyar a mi a tocar la guitarra. És un amic i el vaig veure fa poc en Castelló quan muntàvem una pareta del Camacuc i ell estava actuant en l'escenari i em va encantar. I em va regalar el disc i és una bona cançó per a escoltar ara.
Claro que sí, pues nada, vamos a escucharla.
Marcià, amb orelles obertes i cames d'aram, que un bon dia va decidir marxar.
Adeu!
Agafar una nau que estava plena de fums amb una forma ovoide, com portes i llums. La seva idea no era anar molt lluny. Però amb les presses va oblidar el depòsit a omplir. Agafar les claus, les ulleres de sol i un paquet de caramels. Ell mai es pensava que aquest viatge anava a ser tan llarg. I engegar l'aparell no es va posar ni el casc. I estorcar la bava viscosa. Clas, com a bon marcià que era. I
3, 2, 1, 0. Ja estic volant!
Travessant galàxies i negres forats amb un satèl·lit de la NASA van tropeçar i el seu planejat rum es va desviar.
Ei, que se fiem!
A tot això, recordeu-lo del depòsit, no li quedava ni gota de combustible fòssil, així que el seu destí ja estava escrit.
Ai, ai, ai!
Els comandaments es tornaren bojos i caigué en picar. Envoltat pel foc s'acomiada el seu déu i plora els seus pecats.
Ai.
Cap a un poble molt gran el seu aparell es va dirigir.
Què serà això?
I enmig d'eixa desesperació, que li produïa molt de temor. I atemorit i angoixat amb un cop de puny, va premer el botó eject i això el va impulsar cap amunt, produint-li unes sensacions pròpies de fira. Eixe dia, el nostre amic marcià va tornar a nàixer.
Ai.
Ara era una terra estranya per ell, on els majors no parlaven, no es deien res, de la casa a la feina i de la feina al carrer.
Ei, que estic així!
Intentar comunicar-se, però ningú li feia cas. La seua angoixa per expressar-se i ser escoltat va fer que pensara, així que es tingué parlar.
Clar que sí!
Agafar l'espasa làser i el seu fins ara no utilitzat convertidor d'ions. Apuntar als majors que no l'escoltaven i els baionitzar, convertint-los en xiquets. El nostre marcià va quedar satisfet.
Igual ara m'escolten. Que bonico és el món.
Marcianet, si vens al món, porta'm figues, porta'm figues. Marcianets, si vens al món, porta'm figues, marcianets, si vens al món, porta'm figues i albercocs. Marcianets, si vens al món, porta'm figues, marcianets, si vens al món, porta'm figues i albercocs.
De pinyo el dolç.
I ara el nostre amic marcià seguís convertint a que no li fa cas si ja no està sol, si no acompanya't.
Si ja tinc molts amics!
Aneu en compte i si es trobeu amb ell recordeu aquesta història i mai no s'oblideu que ell el que busca és ser comprès.
Sí!
I com t'he contat la popular dita diu que ja s'ha acabat. I aquell que no s'alce ja és ben segur que damunt s'ha cagat. O és que tal volta entre nosaltres es troba assegut el buscat marcià. Que el que abans serà un avui s'ha reproduït i ja en som me.
I cançó cantar, ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat, lo hemos pasado muy divertido. Bueno, John y Joanot, que yo os estoy invadiendo a preguntas, pero me gustaría también que contaréis vosotros algo sobre la revista, todas las cosas que yo no sepa. O, en fin.
Yo voldria dir una cosa, i és que la revista en un principi, en el 84, bueno, vosaltres anàvem ja rumiant-la des del 82.
Ah, pues ja hi vaig tiempo.
Anàvem rumiant i tal. I vam ser 19 persones les que vam començar el projecte. I aquestes 19 persones estàvem coordinades, aglutinades, per una persona que, mestre, enamorat de l'ensenyament, enamorat de la llengua, que li diuen Vicent Pardo. I va ser gràcies a ell que ens va poder aglutinar a tots i tal, que la cosa de Camacuc va eixir i va ser possible. Després, al cap de 4 anys d'haver eixit, en fi, va tindre que anar-se'n molta gent i ja se van quedar Pep Mata i jo. I després Pep Mata va emprendre un altre projecte. Ell volia treballar en persones més adultes, en la joventut, i ja em vaig quedar jo sols. Però la veritat és que tinc un record excel·lent de Vicent Pardo, perquè va ser la persona que va bregar, va treballar a Manta per fer la cosa.
I la llevas tu solo, muchos años? Muchos años la llevas tu solo?
Sí. La vaig passar jo junt amb els autors, perquè això encara que era jo el que costava i tal, però en fi, era com una espècie de...
Sí, però tu eres el cabeza.
El que ho rebia tot, els palos i les alegries, i després les transmetia.
Sí. Ja, no, tienes algo tú, Tomás.
Bé, jo sols animar a tota la gent a que conega la revista, perquè és una revista fantàstica, són 32 pàgines de còmic, tens contes, tens passatemps, tens endevinalles, tota d'autors valencians, i que als xiquets els encanta. Si voleu fer un molt bon regal a aquest Nadal, o quan siga, al vostre fill, al vostre nebot, al vostre cosinet, a qui vulgueu, un amiguet, una amigueta que tingueu, feu-li una subscripció al Camacuc. És un molt bon regal, els encanta, llitgen, aprenen paraules, aprenen comportaments, aprenen a concentrar-se, agafen hàbits de lectura, gaudixen i coneixen els nostres autors que tenim així, que mereixen tot el reconeixement possible.
És una gozada. En fi,
animeu-se, és una revista, és una passada i podeu trobar-la en internet.
I en una revista, quants col·laboreu? En una, per a fer una?
11 autors.
¿Cada cuánto?
Es bimestral y es cada dos meses. Son 5 revistas al año durante el curso escolar. Sí. Gener, febrer, març, abril, maig, juny y después setembre, octubre, novembre, desembre.
¿Y cuál es tu trabajo, Janot?
Coordinar-ho tot, fer que la revista isca, dibuixar també moltes de les pàgines.
¿Qué es lo que tú dibujas?
Jo dibuixo la barraqueta de la ciència, moltes voltes o il·lustre el conte o també l'escric. El dibuixo el cocodril també. I ara m'ha llevat també algunes pàgines que dibuixava abans i en això ja tinc prou.
De tot arreu.
El de tot arreu també ho faig jo. I a part del Camacú també fem una revista, que no en parlaré d'ella, perquè es diu Era Garbera, que es publica en occità, en aranès.
Ah, vaja.
I s'envia allí. I també la en fi, també és bimestral i les fem les dos juntes.
Ah, pues muy bien. ¿Y qué otra cosa puedes añadir? Aparte de que de nos busquen. ¿Son temáticas las revistas?
No, cada autor va... Una cosa
cada autor hace lo que quiere. ¿Y tiene un seguimiento?
No, las historias son de acaben.
Acaben.
Sí, porque de dos meses a dos meses los chiquets perden los fils. Abans sí que era mensual la revista y sí que había algunas historias de continuará, pero ahora de dos en dos meses son historias que comencen y se acaben. N'hi ha de totes les edats, n'hi ha històries un poc més complicades, n'hi ha històries un poc més senzilles, perquè tots els xiquets tinguin cabuda i disfruten i gaudisquen en la mesura de les seues possibilitats lectores.
Claro, claro. ¿Y la difusió, com la fes?
Per subscripció. Això la gent el que ha de fer és subscriure's, són 25 euros a l'any, i l'enviem per correu a casa. I tots els xiquets reben... Mira, una de les coses que no han comentat l'any que ve... començaran a rebre-la també totes les escoles públiques, un Camacuc. I estarà de nou a centres on tots els alumnes la podran trobar. També arriba a moltes biblioteques, centres de joventut, en fi, això els ajuntaments també fan compte i en els pobles que estan interessats també fan algun repartiment.
Pues repite la pàgina web perquè...
Sí, és camacuc.com. www.camacuc.com.
Muy fácil.
Podeu entrar i veure totes les coses que hi ha allí. També teniu els vídeos dels autors, si voleu veure-los, que cada autor ensenya com dibuixa el seu personatge.
Ay, i va fent
una explicació. Sí, està molt bé. I estan tots els autors de Camacuc amb els seus personatges, i així pues, se pot veure com es fan, tots amb diferents tècniques, i els xiquets poden aprendre d'ells. I que això va seguint l'estela també d'alguns tallers que fem a través de l'editorial, en molts instituts, escoles o centres de joventut de diverses poblacions, on fem tallers de còmic també per als alumnes.
Ja.
Que també podeu trobar a la pàgina web, si esteu interessats per al
vostre
poble.
Claro. Entonces, por ejemplo, de una historieta de esta revista, por ejemplo, que tengo aquí, ¿estos personajes en otra siguen o no?
Sí, són... Sí, són fixes, els personatges són fixes. Sempre.
I els personatges són fixos.
N'hi ha una barraqueta de la ciència en cada revista que on podreu descobrir com funciona la física i la química i això es fixa. El conte també es fixa, encara que el conte varia, però els pasqualets, els personatges, tots van repetint-se.
Això està molt bé. John, i tu què tens que añadir a lo que està contant el Jonat?
No, també dir que hem fet al llarg de la nostra història uns quants relligats i nosaltres sobretot estem molt orgullosos del Tirant lo Blanc, de Jaume el Conqueridor, de Pumbi i de Pinxo. A més d'uns que tenim un poquet més antics, que són el de Pasqualet, rei de la Brosta,
sí.
Tenen també el de Georgina i en fi, uns quants més.
¿Y cuál es el plan de trabajo que llevéis a cabo para cada número de Kamakú? A ver, planifícanos.
És, bé, les pàgines les fan els autors, després n'hi ha que corregir, n'hi ha que maquetar, n'hi ha que pulir les pàgines.
¿Eres tu el que t'encargues d'això?
Sí, 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 sí. Bueno, les correccions les fa...
Los dos, los dos.
Actualmente entre los dos. Abans les feia jo, però actualment...
Les que se li passen a ell i al revés. I bé, bé, és un procés, és prou senzill, realment, perquè al ser pàgines ja fetes, els autors dissenyen les seues pàgines i simplement nosaltres les maquetem, les ordenem i les posem a l'abast de tots els xiquets.
Jo no, i il·lustrar un relato és molt diferent a realitzar un còmic?
Sí, és molt diferent. Jo recorde, per exemple, una vegada que va vindre a Kamakú un il·lustrador, que no recorde el nom d'ell, però va vindre un xic que em va ensenyar la carpeta i tenia els dibuixos espectaculars. Estava mirant, ostres, espectaculars, uns guerrers, unes anatomies, espectaculars. I deia, escolta, fes-me dos pàgines de còmic. Em va cridar al cap de dos o tres setmanes i deia, no puc.
Vaja?
No puc. Clar, n'hi ha gent que s'especialitza molt en il·lustració, però clar, quan tens una pàgina de còmic que són moltes vinyetes, molts personatges, en eixe moviment, compaginar-ho amb el text...
És que deu ser dificilíssim.
És una altra cosa.
Sí.
I sí, és diferent, és diferent. Encara que comparteixen la mateixa base de dibuix, de color, de composició i això, però...
¿Y pretendéis divertir al mismo tiempo que enseñar? ¿O la labor pedagógica no tiene tanta importancia como el entretenimiento?
No.
¿Qué es lo que más busquéis? ¿Las dos cosas?
Mira, les dos coses. L'altre dia vaig llegir en el Facebook una notícia que deixes que trobes a faltar en els noticiaris de migdia, que dia que hi havia uns científics que havien descobert que l'aprenentatge es portava a terme gràcies a la sensació. I que en gran mesura era aquest el que feia que els coneixements s'arrelaren i s'assoliren millor. I ells diuen, clar, no n'hi ha un... Quan nosaltres volem aprendre una cosa, intentem tindre curiositat. No s'assolís millor quan un té curiositat, té voluntat d'aprendre, se ho passa bé, sent que vol fer-ho. No? Per això els xiquets en dos dies aprenen qualsevol xoc, però es costa més aprendre altres claro. coses. En aquest sentit, la sensació, la revista, com deia mon pare abans, estava pensada per això, per a normalitzar el valencià, per a induir a la lectura, per a que els xiquets llisquen i disfruten alhora. És un xoc alhora que estàs aprenent. I això és el pack, i això és la força que té el Kamakú i el valor que té també. I és...
Claro. I Jonat, Kamakú tuvo també una línia editorial. ¿Por qué no lo continuasteis?
Sí.
Bueno, mejor me lo contará tu padre, ¿no?
Anem a veure. La cosa estava que nosaltres mai hem volgut fer negoci del Kamakú. I en el moment en què comença la Generalitat a enviar els col·legis, ens va donar també unes distribucions i ens van entrar prou diners. I aquests diners nosaltres els vam agafar tots i vam dir, què fem en això? Pues mira, la millor cosa és que comencem una línia editorial per a xiquets i xiquetes fins a 8-9 anys. Val. La vam començar. Continuaven tenint diners. Bé, doncs comencem una altra col·lecció per a la gent més jove. Continuaven tenint diners. Comencem una col·lecció per a gent més major. En fi, se van trobar en uns diners que no volíem tocar i que vam reinvertir en publicar llibres per a totes les edats. I la nostra intenció era que si en qualsevol racó del País Valencià n'hi hava un autor que tenia alguna cosa que contar, nosaltres estàvem allí per a publicar-li-ho. De fet, va passar igual com en el còmic. Molts autors, moltíssims autors, te podria anomenar ara uns quants, que actualment són prestigiosos, però molt prestigiosos, van començar en Kamakú.
Vaja.
I abans no se'ls coneixia.
Sí, sí.
I van començar en Kamakú. Clar, quan va vindre la crisi, resulta que se van trobar en una montega de llibres en estoc i els diners no donaven quasi ni per a publicar la revista. I va entendre que parar. Va entendre que parar perquè el llibre ja que treballar-lo d'una altra manera a la revista i tal.
Que lástima.
I vam decidir, bé, pues escolta, com n'hi ha moltes editorials que s'han fet de Saba, Tàndem en aquell temps, Bromera, moltes editorials que feien literatura infantil i d'adults i tal, nosaltres vam decidir retirar ixe mercat, ixa, de llibre i dedicar-nos solament al còmic.
¿Y cómo se os ocurrió comenzar con una en occitano?
¿Va ser idea de ella?
Sí, va ser, pero això va ser curiós. El que feia, que no tenia el nom de conseller, però el que feia de conseller en la Vall d'Aran de promoció lingüística, de cultura, es va telefonar. I va dir, escolta, he vist el Camacú, que està molt bé i tal... vosaltres podeu fer-vos una revisteta per ací, la Vall d'Aran i tal. Quanta gent sou? Pues ací serem... Quantes criatures teniu que poden... I diu, pues n'hi haurà unes 600... Si vosaltres se comprometeu a comprar eixes al preu que eixga, jo faig un intercanvi. Canvien les revistes... per el cost. Dic, no vaig a fer negoci així de res i tal. La persona aquesta li diuen Josep Lluís Sans i va dir, deixa que ho parli en el síndic. Ho parla en el síndic, li va aparèixer bé i va entraure, era Garbera. I fins ara. Va tenir uns quants problemetes perquè va canviar el govern una temporada, però i va tenir que canviar també el nom. Però actualment se publica i així. Ells ens fan una compra de 850 i és el que fem.
Qué bien. ¿Y en algún momento os habéis planteado hacer algo en español?
Yo creo que hi ha molta gent.
Porque es una pena, también habría mucha gente que podría aprovecharse de leer todo esto.
En español sí que n'hi ha moltes.
¿Hay muchas?
En español n'hi ha.
¿Tendríais mucha competencia?
No así al País Valencià, però n'hi ha.
¿Y qué relación tiene Camacú con los colegios? ¿Mucha? ¿Es prácticamente lo que...?
Bueno, Camacú naix en una escola. Naix gràcies als mestres que la van crear.
Sí, com ha contat tu padre.
Sí, i en principi el Camacú és una revista pensada per estar en l'aula.
En el col·legio.
I acompanyada en els centres educatius. I immersa dins del món educatiu. De fet, n'hi ha molts mestres, n'hi ha escoles que tenen inclús 10 subscripcions o 15... i treballen amb ella en classe. Amb tots els xiquets, reparteixen les revistes i fan exercicis diversos
bien, bien.
I treballen el Camacú que hi ha. Alguns contes també els han escrit mestres. En fi, sempre està en un contacte més directe o indirecte amb el món educatiu. Però està pensada, és una revista pensada ja. Per estar en els centres.
I qual és el futur? A los dos, los lo pregunto. ¿Cuál es el futuro de Camacú?
¿No te es bola de cristal?
Yo no tengo bola aquí. No está, no, la mesa sí queda para ello, pero no tenemos bola.
El futuro son las criaturas. Y, nosaltres decidí ya publicar-la. Estem més crisi de la que hem passat. No pense que passarem. Nosaltres estem satisfets del que fem, del treball que hem fet. I ara, veient a Joanot con la porta, jo estic molt satisfet.
Me porte bé.
Faig cas de tot. Eso será una maravilla que un hijo vaya, le guste, porque no todos los hijos les gusta lo que hacen los padres.
Saps el que passa? Ell té una...
Bueno, ha nacido con ella.
Al ser de Belles Arts i tal, jo pensé que la revista ha millorat, però moltíssim, moltíssim, des que ell està, però moltíssim. No és ara per tirar-li una flor... Ni
no, ja m'imagino que no.
Ni res d'allò. Jo vinc de les ciències, però el còmic sempre m'ha agradat. Però, bueno, jo no tinc ni la dècima part d'idea de lo que ell té del còmic.
I un apunt curiós, que també estava per lo que dius de l'educació, tinc una amiga que està de mestra de filosofia en O'Neill i una companya d'ella, de filosofia en l'institut, en la programació dona, durant tot el curs, immersa en la programació, m'ho va ensenyar i tot, ella treballa a través de les tires còmiques de Deliniers, que és un dibuixant argentí, paregut a Mafalda o a Calvin i Hobbes, si el coneixeu, i treballa a través del còmic la filosofia. Són vinyetes molt... Són una tira còmica de tres que fan una reflexió, fan un acudit, però sempre se pot treballar totes les teories filosòfiques del moment, les comparen i ho treballa tot a través del còmic. I dius, mira, veus, això és un fet curiós, no?, de
clar,
com el còmic
curioso,
i l'educació s'agermanen ahí i se complementen bé.
Bueno, y tiene, tú tienes nietos que puedan seguir la... ¿Tú tienes algún hijo?
No, no.
No, no. No, no.
¿Y no tienes más hijos? Ni...
No, no.
¿Solo tienes a él?
Solo a él.
Pues entonces, ya sabes, tú tienes que traer aquí otro para que continúe con Camacuc, ¿eh?
Si me científica otra vez...
Bueno, pues estamos tiene llegando casi al final. ¿Tenéis algo más que decir? ¿O repite la web? ¿O algo que se os olvide o que yo no os haya preguntado?
No, yo simplement diria que expandir més del que nosaltres fem econòmicament no podem. I el que demanaria és que la gent s'acostara, la fullejara, la mirara i que la jutjara.
Ja.
Però seria bé això.
Jo animar i recordar a la gent novament que és un molt bon regal per a fer aquests Nadals a tots els xiquets.
Precioso, precioso.
La tenim així des de fa molt de temps i que continuarà estant i que s'apropeu a conèixer-la i la disfruteu.
¿Y la podemos encontrar en cualquier sitio? ¿Tenemos que ir...? No, a ver, que eso no me ha quedado claro.
Teniu que entrar a camacuc.com.
Solamente.
O si teniu alguna biblioteca de la vostra, segurament estigui allí o en l'escola, però heu de buscar-la per internet.
Ja, no se puede comprar en ningún
sitio. No està en quioscos, ni únicament per subscripció.
Ja.
Te conto una cosa curiosa, eh?
Dime.
Quan... Va haver un moment en què tant ens van embotinar, en què la tirarem als quioscos, a les llibreries, que això era un èxit, que això era... Val. Resulta que se comprometem un any en fer-ho. I el distribuïdor, per a distribuir-la als quioscs i a les llibreries, ens va demanar una quantitat de revises. Nosaltres la vam fer. Al cap de 2 o 3 mesos que ens va fer la primera liquidació, resulta que sols se n'havien venut, no aplegava un centenar. I per a vendre'n un centenar, ens va fer editar-ne més de 3.000.
Carai!
I clar, nosaltres vam aguantar el col, perquè en aquest moment podíem, fins a un any, però quan va acabar va dir, bueno, retirem-la.
Claro, això no és rentable, claro que no.
I la idea que tenia, que l'altre dia estàvem parlant, era de, en els llocs més especialitzats, portar-la, però portar-la nosaltres o donar-la ara a distribució a un amic.
Ja, però tenéis un distribuïdor, claro.
No.
Tot ho hacíeu vosaltres?
Sí, tot vosaltres.
Carai. Vaya labor. Bueno, pues repítenos la web, aunque es muy fácil,
www.camacuc.com.
Pues nada, es muy fácil y esperamos que entre mucha gente y os conozca, los que nos conocen, que yo creo que ya eso es imposible. Pues Joan y Joano, escucharos ha sido y recorrer la historia por la ciudad de Valencia a lo largo de estas últimas décadas ha sido un placer. Como asistir a la aventura de la creación de una revista infantil en valenciano. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta hora y esta experiencia en Cruce de Caminos.
Gracias a vosotros y asiste.
Pues nada, cuando tengáis alguna cosa que contarnos, ya sabéis que estamos aquí para recibiros y ha sido un placer teneros aquí y dar a conocer a los que no a Camacuc. Bueno. Y también enviaros también nuestros agradecimientos a todos los que estéis ahí detrás escuchándonos, y Sari Zorio en la realización y Carmen Lane en la dirección de Cruce de Caminos os envían sendos abrazos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.